Receptes per al benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló? Receptes per al benestar. Aquest dilluns a les 12:20 a l'Hora Mora d'Ebre.
Moment d'obrir les receptes per al benestar aquí a Ràdio Mora d'Ebre amb la Rosa Barceló. Molt bon dia, Rosa.
Bon dia.
Bé, seguim coneixent autors, seguim coneixent doncs, teories del món de la psicologia, avui de la pedagogia, no?, en aquest cas.
Sí,
a quin autor ens presentes en Setmana de Sant Jordi, a més?
Avui parlarem de Sir Ken Robinson. Explico, m'explico. És un... El Sir Ken Robinson, en cert, la reina d'Anglaterra el va fer.
Molt bé.
Titulació pels seus
mèrits.
No? Sí. Va néixer a Liverpool, Anglaterra, el 50, 1950, per tant, deu tindre ara uns... que deu tindre 66 anys, no?
Mm-hmm.
Encara que actualment viu a Los Angeles. És un educador, escriptor i conferenciant. Per YouTube i per estos mitjans van moltes vegades conferències d'ell, que ho explica d'una manera molt divertida i molt bé, no? És doctor per la Universitat de Londres, i és un expert en tot el que és el tema del potencial humà, aspectes com la creativitat, la qualitat de l'ensenyament, la innovació. Ha col·laborat en nombrosos governs i organitzacions mundials, culturals, referent amb aquests temes, no? Potencial humà i innovació. Tres llibres que són consecutius, que és, se titulen El elemento, un segon que és Busca tu elemento i un tercer que és Encuentra tu elemento. Per mi el més bo que m'ha agradat més és el primer, és el elemento, que en parlarem d'unes quantes idees d'ell reflexades amb estos llibres, no? Que és el camí per descobrir la teva passió i transformar la teva vida, de dir, si fem allò que ens agrada, les coses canvien, no? I per a començar llegiré, perquè ho explica molt bé, una primera història que explica en el primer dels llibres que hem començat, no?
Molt bé.
Que diu el següent. Diu, una maestra de primària estava dando clase de dibujo a un grupo de niños de 6 años de edad. Al fondo de l'aula se sentaba una niña que no solía prestar demasiada atención, pero en la clase de dibujo sí que lo hacía. Diu, durante más de 20 minutos la niña permaneció sentada ante una hoja de papel, completamente absorta en lo que estaba haciendo. A la maestra aquello le pareció fascinante, una nena així, que s'estés tan tranquileta, no? Diu, ja, le pareció fascinante. Al final le preguntó qué estaba dibujando. Sin levantar la vista, la niña contestó, estoy dibujando a Dios. Sorprendida, la maestra dijo, pero nadie sabe qué aspecto tiene Dios. Diu, y la niña respondió, lo sabrán enseguida. Els nens tenen una confiança increïble en la seva imaginació, la
seva,
sí. Tu dius en una classe de primària quants creuen que tenen imaginació i tots aixequen la mà.
I tant, sí.
Ho dius a la universitat i el te l'aixeca poca gent, no? Ho anem perdent a mesura que creixem, Molts adults no tenim realment la veritable percepció de quins són els nostres talents naturals, no? Mm-hmm. Ni gaudim d'allò, no gaudim d'allò que fem, però tampoc tenim ni idea de què és el que ens satisfà. En canvi, hi ha persones que tenen molt èxit en diferents camps perquè els apassiona allò que fan i no s'imaginen fent qualsevol altra cosa, no? Aquestes persones creatives que reconeixen els seus talents i que a vegades la trajectòria no ha sigut fàcil, no? Estan plenes d'imprevistos,
és veritat, sí.
De girs i de sorpreses, però que se saben mantenir, no? Això és el que el Sir Ken Robinson diu que és trobar-nos en el nostre element. El nostre element és allò on convergeix, on se troba, les coses que ens agrada fer i les coses que se'ns dona bé fer.
Que és molt diferent.
Però que quan convergeixen, quan se troben...
És l'element.
És l'element, és el nova mas, no? Punt de trobada entre les aptituds naturals i les inclinacions. Això dona sentit d'identitat, ens dona un benestar, perquè fem allò que ens agrada fer, i quan fem allò que ens agrada fer i tenim habilitat per fer-ho, el resultat com ha de ser el resultat?
Fantàstic.
Clar que trobem. Ell diu que cal que trobem a la nostra vida aquest element, perquè és bo per nosaltres, és bo pels altres, és bo per la societat, perquè l'única manera de créixer, de ser creatiu, volia dir, és, en l'àmbit que sigui, és estant en aquest element, no? Mm-hmm. Si no, no, no som creatius, no? El llibre està ple d'històries, està molt bé, de personatges famosos, que tots coneixem, que, bueno, que han trobat el seu element, no? I hi ha dues històries que m'agradaria contar-les, que sí. Són, després n'hi ha molts més, de tots els àmbits, des de la ciència, hasta la música, els esports...
Que són petites històries reals, no?
D'entrevistes que ha fet a gent famosa, que s'han trobat el seu element i de què els ha portat, com ha anat, que els ha portat a poder destacar, si ho han tingut fàcil, no han tingut molt, gens fàcil tots, no? Mm. I n'hi ha una que diu que és una... era Gillian, una nena de 8 anys, que ja perillava el seu futur perquè l'escola no anava bé. No entregava els deures, la cal·ligrafia era horrible, justet aprovava, se movia molt, necessitava fer sorolls, no prestava atenció. Diu, els mestres van arribar a pensar que tenia algun problema d'aprenentatge. Avui en dia l'haguessin tachat de TDA, un trastorn en dèficit d'atenció i hiperactivitat, i li haguessin donat medicació. Però als anys 30 encara no es diagnosticava això, no? Li van dir que la portés en algun lloc, no? I la mare la va portar al psicòleg, que en aquella època no hi havia estat titulació, però els Estats Units eren pioners en tots aquests temes, no? I el professional aquest, bueno, va... Després de parlar amb la mare, va deixar la nena al despatx, van dir que ara sortirien a parlar amb la mare fora, i quan marxàvem li va posar la ràdio, li va posar música, no? I ells des de fora van observar, no? Al cap de no res, la nena va començar a ballar per aquella habitació. A més, els altres observàvem amb una habilitat increïble, no? En uns moviments que li sortia de dins, no? Que reflexava, pues, que era la seva habilitat, no? El psicòleg li va dir a la mare, senyora Lane, diu, la Gillian no està malalta, no té problemes d'aprenentatge, és ballarina. Porti-li a una escola de dansa, eh? I aquesta nena és la Gillian Lane, una ballarina i coreògrafa de gran èxit als Estats Units, que la coneixerem per la productora de Cats i el fantasma de l'òpera de Broadway.
Sí,
de Broadway,
sí.
No era un desastre, era una nena que el seu element era la dansa, era ballarina. Va ser ballarina i després productora d'espectacles musicals. No? Un altre exemple, el Matt anava al col·le, este sí que traia notes acceptables, ho aprovava, però s'avorria increïblement. I com que s'avorria, va començar a dibuixar. No li van posar fàcil, perquè clar, estava dibuixant en hores de classe, i tampoc l'única assignatura, la que destacava més que era l'art, no era precisament les matemàtiques o la llengua, en aquella assignatura que li donava, malogradament, no se li donava importància, eren les Maries que dèiem abans.
Sí,
no?
sí.
Però ella era l'única que destacava i xalava, no? I li deien que es dediqués a coses més serioses. Aquest Matt és Matt Groening, que és el creador de Los Simpsons.
Los Simpsons, molt
que
bé.
L'any passat o l'altre van fer el 25 aniversari. Imaginem-nos, no? Entre altres coses, no? És a dir, està plegada d'històries, de personatges, de persones que han trobat aquest element, no? Les seves habilitats, el que els agrada fer, i són persones que se n'en surten en el camp que sigui, no? En el camp que sigui. I ell ve a dir que tots tenim un element. El que passa que moltes vegades no l'hem trobat, no? O no l'hem sabut trobar.
Hi ha algun camí per a trobar-lo?
Ell dona idees, no? Que són les idees. Idees que dir, primera, que és el que volia parlar ara, que... si no estem preparats per equivocar-nos, mai se'ns ocorrerà res original. Yeah. La idea és fes, equivoca't, lia-la, fes un malament i torna a començar.
D'això se n'aprèn.
I que ell és un pedagog, no? I l'ensenyament aporta totes idees. L'escola hauria de tindre en compte totes aquestes idees, no? Que hem de pensar de forma diferent, hem de qüestionar-nos les coses, hem de creure en una habilitat molt important que és la intuïció. Diu que aquí, en el tema de la creativitat, de la innovació, el sentit comú és el gran enemic, perquè fem el que sempre s'ha fet, perquè fem el que és sentit comú. A vegades, quan algú ha fet una cosa, és allò que diuen, és que com se li ha ocorrit? Pues se li ha ocorrit perquè ningú li ha dit que no es podia fer.
Exacte.
Perquè ningú li ha dit que fes el que sempre s'ha fet, no? La innovació se pot treballar, és una habilitat, la creativitat que es pot treballar, no? Que diu que existeixen diferents tipus d'intel·ligències, d'això ja ho han dit d'altres psicòlegs famosos, com tal Howard Gardner, que hi ha diferents maneres d'expressar-la, no tothom és intel·ligent pel mateix, no? Hi ha Clar, la intel·ligència lingüística, la musical, la matemàtica, l'espacial, que són les que necessiten mides, volums, enginyers, la kinestèsica, que és a través del sensorial, la intel·ligència de les persones, és a dir, la persona que és intel·ligent perquè sap arribar a acords, la interpersonal i la personal, és a dir, que existeixen diferents tipus d'intel·ligències i que segur que alguna és la nostra, no? Mm. Jo a vegades quan treballava amb nen i deia, mira de buscar lo bo que fa, i deia, és que no fa res de bo, me nego a pensar que no tingui
segur que hi ha alguna
cosa, habilitat, sí. No? Que defineix la creativitat com la imaginació aplicada, no? Diu, cal sortir del comú i realitzar coses que hem imaginat, fer coses que la imaginació
fer-la real,
clar,
no?
A la millor, a veure, no sé qui va ser que va dir, tot el que es pot imaginar tard o d'hora ho faran, no? El Julio Verde, per exemple, ho va imaginar i tard o d'hora, de les seves pel·lícules s'ha fet, no? La imaginació és el primer pas, no? Després la tecnologia ja arribarà, no? I que diu que hi ha tres mites vers la creativitat, vale? Que no són veritat, no? Pensar que la creativitat és per gent especial, que només és per determinats camps o activitats, i que les persones o som creatives o no ho som. La veritat és que tots podem ser creatius en qualsevol camp perquè es pot treballar, es pot desenvolupar, a l'igual que altra capacitat. Fixeu-vos que les creences són molt importants, perquè si jo me crec això, que qualsevol pot ser creatiu en qualsevol camp i tinc algun tipus d'habilitat, és més fàcil que faci alguna cosa, no? Si jo crec que jo no tinc creativitat, aquest
allí
pensament...
Allí me quedaré, no? Sí, d'allí no passaré.
Aquí està, Fer allò que ens agrada ens ompli d'energia i vitalitat. Estem a la nostra zona, zona de la fluïdesa que dèiem, no? Que fa que ens entreguem amb passió, en llibertat i en autenticitat, que el resultat sempre és molt més bo, no? Què més diu idees que dona el Serquent, no? Per poder trobar el nostre element, és importantíssim, una idea que diu, és connectar amb d'altres persones que comparteixen la mateixa passió, el que ella anomena la tribu. La tribu vol dir persones afins, que combinant les diferents energies de les diferents persones creatives mantenen un nivell d'excel·lència, no? De la sinergia aquesta, no? De que cinc persones creatives ben relacionades, la suma és més, no és cinc, és més que cinc, no? Un grup homogeni que t'interessa el mateix, que t'agrada el mateix, encara que potser tinguem especialitats diferents, en el sentit de que a lo millor tu domines el dibuix i els diàlegs, però fem els dos una combinació perfecta per a fer uns dibuixos animats o el que sigui, no?
Per això es treballa en equip.
Aquí està. I que si el grup, tots tenim aquestes habilitats en el sentit de que ens mou, que fem allò que ens agrada, el resultat és brillant, no? I se ho passen bé, no? Ell diu que és l'alquímia de la sinergia. Trobar la tribu, persones que també els agraden, els interessen el mateix. Que aquest camí no està ple de dificultats per trobar el nostre element, perquè hi ha dificultats personals, tipus manca de confiança en mi mateixa, la por al fracàs, també socials, que és la desaprovació, és més fàcil anar pel convencional, ves a la universitat, fes coses sèries, no vagis a ballar, o
t'has dit que és aquí.
Que és pel teu bé? Pel teu bé està a cert punt, perquè no és pel nostre bé si aconseguim molt menys del que podríem fer. Vale? Si jo faig una cosa perquè és lo convencional i és pel meu bé, però no disfruto i no estic gust,
no
sempre
avisaré.
És menys que si faig alguna cosa no tan convencional, però que sí que disfruto i estic a gust i sóc creativa, han estat el meu bé aquí, han estat el meu bé. Prescindir del que diran, no? Perquè la cultura també limita moltíssim, no? Si tots els que han trencat amb el seu camp, amb les escoles anteriors, sempre ho han tingut difícil, no? Aquella frase conservadora que diu, el clavo que sobresale se clava martillazos, no? No sobresurtis que et pegaran, no? Pues fa, clar, la cultura condiciona en un moment el que és acceptable, el que no, el que està bé, i a vegades anar en contra d'això
és una mica complicat.
És complicat, no?
Se rep una mica.
Sí. També és molt important, i penso que per mi és la més important, idea, és que per a poder trobar el nostre element ha d'haver algú en algun moment del nostre creixement que cregui en nosaltres.
És fonamental, jo crec.
Bàsic. Un mentor, un mestre, un algú que cregui en nosaltres, eh? Que avisa en nosaltres allò que potser nosaltres, perquè som més petits o perquè no tenim aquesta perspectiva, avisa en nosaltres allò que nosaltres no veiem, no? Mm-hmm. Que ho reconeix, que ens estimula, que ens facilita i que ens exigeix, no? Perquè podem fer-ho, no? Penso que aquesta és clau. Quan algú en algun moment determinat t'ha cregut en alguna de les teves habilitats i t'acompanya, les coses
són més fàcils.
Són més fàcils, mm-hmm. Per mi és important, i això els hi dic molt amb els pares, els hi deia molt, creieu en ells, segur que tenen coses, i creieu en ells, perquè esta creença, esta, que algú cregui en tu és fonamental per donar-te, sobretot quan som petits, aquella seguretat que no podem tindre perquè som petits, evidentment, no?
I ales, que són molt importants.
Claro, per això, reconèixer, estimular, facilitar, vale? I ve a dir que mai és tard per assolir el nostre somni en qualsevol període de la nostra vida, no? Podem prendre noves direccions. Si no la trobem a l'element, al treball, ho podem fer en un altre lloc, eh? Hem de trobar aquell equilibri entre guanyar-nos la vida i viure-la, guanyar-nos la vida i viure-la. Oblidar-nos també de la idea de que no som bons per a res, perquè cal trobar aquest element, i això trobar-lo no depèn de la bona o de la mala sort. Ell diu que hi han quatre característiques que tenen les persones que ens consideren afortunades, no? Bona sort, que són, primer, que maximitzen o se creen les oportunitats, són experts en crear les oportunitats. Hi ha un llibre, no sé si, d'un d'estos de Sade, de l'Àlex Rovira, o un d'estos de Sade, que se titula El caballero negro y el caballero blanco.
Sí.
És una metàfora, un conte, que els dos cavallers han de buscar el trèvol de quatre fulles, la sort, no? I la diferència està en que el cavaller negre va buscar-lo per tot arreu, va en busca del trèvol de quatre fulles, i el cavaller blanc el que fa és crear les condicions adequades perquè
per a trobar-me.
Broti, perquè creixi, perquè broti el trèvol de les quatre fulles.
Molt
és la
bé.
Diferència entre anar a buscar la sort o crear les condicions perquè la sort surti.
Molt bé.
Aquestes persones solen ser molt efectives a l'hora de prestar atenció a la seva intuïció, són molt intuïtives, i la treballen a través, per exemple, de meditacions, relaxacions, aquestes tècniques, les de bona sort, creen les condicions, són intuïtives. Les persones amb sort esperen tenir-la, creuen en elles mateixes, en les profecies que s'autocompleixen, però en positiu. És el que dèiem abans. Si jo crec que puc fer una cosa, és més fàcil que m'hi fiqui i faci alguna cosa. Si jo crec que no puc fer, no m'hi fico i no faig res. És a dir, creuen les seves pròpies autoprofecies en positiu. I tenen una actitud que fa que no es desanimin i perdin el control de la situació quan les coses no van bé. Jo crec que aquesta és la clau, també. Quan les coses no van bé, continuar. Com ara pensava en amb el Barça o aquesta...
Exacte, sí.
Lo difícil és...
Està tenint una mala ratxa.
Sí, aquí és quan les coses no van bé, perquè quan va bé és molt fàcil, no? Les persones que se'n surten són les que saben, no es desanimen i controlen la situació malgrat en els moments que no van bé. I ella explica un cas també que m'agradaria acabar, propi seu, no? Explica el seu cas, que era... Ell jugava al futbol i apuntava a bones maneres a l'Everton, va néixer a Liverpool. Diu, però l'any 1954 va haver una epidèmia de poliomielitis, que el va deixar paralitzat, però paralitzat molt. Després de 8 mesos va començar... De fet, si veieu pels vídeos, ell camina malament. Aquesta gent que ha tingut aquesta malaltia, que té una cama malament, no? Va recuperar la mobilitat de la cama esquerra, dels braços i de la resta del cos, però no de la cama dreta. Va acabar, evidentment, aquí la seva carrera com a futbolista.
Com a futbolista.
No? Diu, tothom donava per fet que seria futbolista, i ara la seva màxima preocupació de casa d'ell era com se guanyarà la vida, no?
Què farem?
No? I ell diu que... diu, no sé quin tipus de futbolista hagués arribat, o hasta on hagués arribat a ser, no? Diu, però el que sí sé, diu, és que la poliomielitis me va obrir moltes portes, que la més portes que no les que em va tancar la malaltia, no? I a partir d'aquí es va dedicar a cultivar les seves habilitats, i de fet, doncs, dintre del seu camp és un personatge important i reconegut, no? L'any 2004-2005 la reina d'Anglaterra el va fer
cavaller.
I és un exemple clar, no? És un exemple clar en què en qualsevol moment, per molt grans que siguem o molt adults, podem trobar el nostre elemento,
elemento
que diu ell.
M'ha agradat.
A totes les edats. I jo, especialment, este llibre, que podríem recomanar.
Sí, que estem recomanant llibres aquesta setmana.
Pues mira, Ken Robinson, El elemento, Descubrint tu pasión lo cambia todo, Editorial Connecta.
Molt bé.
A totes les edats, però sobretot amb els pares, compraria els pares perquè creguin en els seus fills i els ajuden a trobar el seu element, perquè a part de que si aportaran coses a la societat, ells seran més feliços, no perfectes, que l'altre dia deia, vols un fill perfecte? No, gràcies, jo el vull feliç, no?
Exacte, sí.
Pues una bona
lectura per Sant Jordi,
perquè ajudem a trobar l'element. Per nosaltres com a adults també, però sobretot penso que el potencial dels nens és important.
És el més important, perquè són el futur. Bé, Rosa, molt bon programa també el d'avui, amb aquest elemento de Sir Ken Robinson i amb recomanació de Sant Jordi inclosa. Que tinguis un bon Sant Jordi, que ja sabem que el teu és especial, amb aniversari inclòs. Així que et felicitem també des d'aquí, des de la ràdio. Gràcies, Rosa, i fins d'aquí 2 setmanes.
Fins 2 setmanes.